Camins.
Ahir, Juanma Moreno, el d'Andalusia, tirant la canya als empresaris catalans. Veniu, veniu, que això és la bomba, Andalusia. I avui mateix Pedro Sánchez ha mantingut una trobada amb inversors a Nova York per explicar-los totes les oportunitats del nostre país. Veniu, veniu, que ja veureu, Mr. Marshalls, Espanya és terra fèrtil i tenim pernil i vi. Thrillers tots, a veure qui pica. Cert, missatge per la meva mare, que m'està escrivint, no puc contestar-la en directe, mitjançant el WhatsApp. Mama, tranquil·la. No, és que saps què passa? Que m'està dient, és que tinc una trucada de Barcelona i no sé si és que ha passat algo. No ha passat res, tot està controlat, bueno, en principi. Per tant, mare, doncs tranquil·la, que tot va bé. I dit això, que us interessa molt a tothom, ho sé, bona vesprada aquest dijous 22 de setembre del 2022. Dia 1 després que el professor aparegués en aquest estudi, el nou fitxatge, el nostre Lewandowski, fes la seva aparició a tot el programa. Xavier Torrents va arribar, va veure i va vèncer, perquè ens va regalar una companyia estupenda i ens va ajudar a pensar i reflexionar. Una meravella, perquè vàrem passar per diversos temes d'actualitat, alguns de molt alternatius, alguns de rabiosa actualitat, la Macedònia que ens agrada. Si voleu recuperar el nostre dimecres i qualsevol dels nostres continguts del Camins, ja ho sabeu, podeu trobar-ho tot als nostres comptes de Twitter, @CaminsEstel, d'Instagram, CaminsEstel, i l'aplicació, que ho trobareu tot allà. I ens podeu escoltar en directe, aquí o en la Xina popular. Avui dijous tenim la festa de la Mercè a tocar. Això és un compte enrere i de seguida saludem Fermín Delgado, rector de la Basílica i amic del programa, perquè ens expliqui tot el que s'està coent en la preparació de tots els actes i totes les litúrgies. De seguida ens dona detalls. Pere Juventí Balcells, que a més de donar-nos notícies i adjectius com kamikazes i multiplicar màgicament el nombre de jubilats, ens farà un petit informe sobre el que no ens podem perdre en aquestes festes de la Mercè. Sí, senyor. I a més, què hi pot haver més intrínsecament lligat a les festes patronals que una banda municipal? Doncs a Barcelona la tenim i hem quedat també amb un dels seus membres per conèixer una mica més i perquè ens expliquin què faran durant les festes. I a la part final, Salvador, Paul Newman, economia, tot per gentilesa de la Fundació La Caixa. Camins, des d'ara i fins les 9, la ràdio nocturna no té nom, però té tres cognoms: Moreno, Capdevila, Sanaüja.
Amb Rafa Sanaüja, Camins.
Fermín Delgado, bona vesprada.
Hola, buenas tardes, Rafa, què tal?
Camins.
Amb Rafa Sanaüja.
I altres persones que expliquen coses.
Dissabte 24 de setembre, festa gran a Barcelona, festivitat de la Mare Déu de la Mercè, patrona de Barcelona. Fermín, queda res. Ens expliques una mica com tenim els preparatius?
Bueno, pues ya prácticamente está todo hecho. La verdad es que la cosa es más compleja de lo que aparenta, para que, en fin, todos los ciudadanos barceloneses, feligreses, devotos de la Virgen, puedan pasar a visitar a la Madre, celebrar la Eucaristía, o llevarle su pequeño presente, o, en fin, lo que ellos deseen decirle. Uh-huh. Entonces, pues bueno, ya está preparada, pues bueno, pues los sacerdotes que van a celebrar en cada misa. Uh-huh. La misa de 10:30, que es más compleja porque vienen las autoridades, sí. Todo es el protocolo, los servicios de seguridad, cualquier incidente que pueda suceder durante cada una de las celebraciones o que sea, está todo más o menos ya preparado, las oraciones, los cantos, la atención de los voluntarios, que los coordina Mónica Padrón,
sí.
En fin. Pues más o menos hasta todo. No creo que nos dejemos nada en el tintero.
Pels despistats, us recordo que el padre Fermín Delgado és mercedari i des de fa uns anys rector de la Basílica de la Mare Déu de la Mercè de Barcelona. Fermín, tu formes part d'aquest programa, d'aquest mateix programa de Camins. La Basílica forma part d'aquest programa, però deixa'm que t'agraeixi especialment que estiguis amb nosaltres avui per reservar uns minuts doncs en directe. Estic segur de que vas molt boig. De seguida parlem també de dissabte i ens has fet aquest primer tas. Però vull començar per una iniciativa que ja porteu en marxa uns quants dies. Heu estat fent també aquesta novena en honor de la Mare Déu de la Mercè des del dia 15 d'aquest mes fins demà mateix, divendres. Cada dia heu fet el Sant Rosari, la novena i després missa. A més, heu tingut un elenc de predicadors, per dir-ho d'aquesta manera, per a cada dia amb catequesi sobre la figura de Maria. Per exemple, heu comptat amb el bisbe de Terrassa, Salvador Cristau, també amb els bisbes auxiliars de Barcelona, Javier Vilanova, Sergi Gordo i molts altres, un cada dia. Com ha anat aquesta experiència? experiència i aquests dies de pregària i de catequesi, Fermín?
Bueno, se hace siempre, bueno, por lo menos desde que yo estoy en la Basílica con todo, con toda sencillez y humildad, ¿no? Pues, uh-huh. Es una manera de preparar con oración, el Santo Rosario, por supuesto, pues lo que es la gran fiesta, intentando que cada día presida la Eucaristía pues un sacerdote diferente, a veces es un obispo, uh-huh. Incluso algún diácono también, como San Ramón Ullé,
sí.
Precisamente pues para que, bueno, sea pues eso, pues diferente, más enriquecedora. Cada sacerdote tiene su manera de predicar, su punto de vista, pone su acento, pues distinto. Entonces, bueno, se hace más ameno también, la verdad, que no haya el mismo sacerdote los 9 días.
Muy bien.
El rosario se reza, pues, también intercalando entre misterio y misterio, pues bueno, pues lo que son las estrofas de los gozos, con nuestro órgano, que para eso lo tenemos,
uh-huh.
Y la verdad es que se aporta, pues bueno, también un poco más de solemnidad, ¿no?, a la oración que hacemos en la Basílica.
Uh-huh.
Sí, hombre, siempre ha venido gente, pero bueno, nosotros siempre aspiramos a pensar que el año que viene, pues ojalá venga todavía más, ¿no?
Claro que sí. O sea, he tenido aquesta, entre cometes, il·lusió, no?, per arribar a més gent, i em sembla fantàstic. Per tant, dissabte, la festa gran, solemnitat de la patrona, amb un no parar d'eucaristies que celebrareu durant tot el dia amb el plat fort, la pontifical, a 11:15, presidida en principi per l'arquebisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella. El tenim confirmat, Fermín?
Sí, 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 estarà presidida per nostre cardenal, exactament.
Fantàstic. I a més estarem en directe, Radio Estel oferirà aquesta eucaristia en directe des de la Basílica i podrà arribar a tot Catalunya i Andorra. Aquest és el moment més solemne, Fermín, el moment central una mica, aquesta eucaristia.
Sí, hombre, a les 10:30 també vienen los representantes políticos, vienen del Ayuntamiento, vienen de la Generalitat, vienen los representantes, pues bueno, también del mundo de la cultura, las fuerzas, bueno, de seguridad, policía, Mossos de Escuadra, Guardia Urbana, Guardia Civil, Ejército, y también hay representantes del mundo de la universidad, por supuesto, que también ocupan un lugar muy especial, pues bueno, los colaboradores de la Basílica, las personas que durante todo el año
están
ahí pues sosteniendo, apoyando, ayudando, pues a que las cosas que hacemos en la Basílica pues sigan para adelante, obras también de restauración. También estaba presente, pues eso, la hermandad de la Merced, están las órdenes militares y el cuerpo de la nobleza. En fin, pues mucha gente que representa distintos estamentos de una sociedad pues tan variada como es la de Barcelona.
Uh-huh.
Y qué bien, ¿no?, que sea así, que cada año pues pueda venir más gente. Pues bueno, a honrar a su patrona, que es la que da significado y sentido a esta fiesta, la fiesta de la Mare de la Mercè.
Clar que sí, que no cal no hem d'oblidar, perquè és la festa principal amb tot el sentit de la figura de la Mare de Déu. Aquest any, a més, tenim l'alegria de que torna la figura de la Verge tras uns quants mesos doncs, de retirada, perquè recordem ha estat sotmesa a un procés de restauració, la figura que ja li calia. Per tant, també gran alegria amb el retorn de la figura original, Fermín?
Siempre, por supuesto, se ha notado, ¿no? 9 meses sin la presencia de nuestra querida imagen, aunque hayamos puesto la copia, ¿no?, que es del año 1968, que está muy bien hecha, pero, hombre, no es lo mismo. Echábamos de menos la presencia de la imagen original, pero, bueno, valió la pena porque realmente la restauración ha sido un éxito. Quiero agradecer de manera especial pues a las restauradoras,
uh-huh.
y Beatriz Montovio, el buen trabajo junto con los grandes profesionales del Centro de Restauración de Bienes Muebles de Sant Cugat de la Generalitat, y sobre todo, pues bueno, pues también el esfuerzo económico que ha hecho la diócesis, también ha habido una pequeña aportación de la Generalitat, y sobre todo de los fieles, que han dado sus pequeños donativos también para que la Virgen, pues bueno, pues quede pues lustrosa, bella, pues como es esta imagen, que tantas personas, pues durante tantos siglos han ido pues a rezar a sus pies, con tanta historia. Ha sido una restauración muy bien hecha, porque no se ha pretendido que la imagen tenga un aspecto artificialmente reluciente, sino que se ha pretendido, pues bueno, pues que recupere cómo era esa imagen originalmente, ¿no?
Sí.
Tenía 4 capas de pintura, se ha intentado que lo que aparezca sea la capa más primigenia, y bueno, se ha saneado la madera, se han quitado parásitos, se han quitado cuerpos extraños que había incluso en dentro de la madera de la imagen. Se sabe que es madera de álamo. Se ha hecho un gran estudio en profundidad sobre la misma, sobre las técnicas y las pinturas que se han utilizado. En fin, ha sido un estudio muy completo, y os invito a todos a que vengan a ver y a rezar, por supuesto, delante de la imagen de la Virgen, que va a quedar resplandeciente, sobre todo con las coronas que le vamos a poner este año, que son las mejores que tenemos. Las
que sí, ho comentaves al final de la missa de dissabte passat. ¿Ens recordes quines són aquestes corones que estan reservades, una mica especials, no?
Bueno, sí, pues son unas coronas valiosas, solamente un día, el día 24. Y bueno, qué mejor que honrar el retorno de la imagen ya restaurada pues con estas coronas que no son las habituales, ¿no? Entonces, pues bueno, por lo menos la Virgen siempre es bella con lo que se ponga, pero bueno, queremos también hacer algo distinto, ¿no? En la medida de nuestras posibilidades, pues de que todavía resplandezca más pues la belleza de esta imagen, que da la sensación que cuando estás delante de ella, pues que te mira, si no, hacen la prueba. Todos los devotos de la Virgen, este año, cuando pasen delante de la imagen original, se dan cuenta de que tiene la sensación como de que la imagen, la Virgen, realmente les ve. Bueno, es una restauración muy bien hecha, ¿eh? Y vamos a hacer lo posible. Ahora el siguiente paso es restaurar el camarín de la Virgen, que hay que hacer algunas pequeñas cosas, y se darán cuenta nuestros devotos de que la caja de la escalera de acceso al camarín, el vestíbulo, el antecamarín, pues bueno, a ver qué les parece la restauración que hemos hecho, porque ha quedado como nuevo. Se ha pintado, se han nivelado las paredes, se han quitado humedades, se han limpiado lámparas, se han restaurado las claraboyas, en fin, con toda nuestra mejor intención y con lo que recibimos de todos los feligreses y una ayuda también de algunos donantes, pues bueno, yo creo que el resultado es bastante bueno. Falta únicamente ya a partir de ahora el camarín en sí.
Recordem que si voleu col·laborar amb la Basílica és molt fàcil, entrant a la pàgina web Basílica de la Mercè, que la trobareu de seguida buscant a Google. Allà teniu tota la informació per aportar, si voleu, si sou devots, si esteu agraïts a l'Església, concretament a la Verge de la Mare o de la Mercè, doncs podeu participar amb donatius, amb una subscripció mensual, amb el que pugueu, perquè sempre és molt d'agrair. Ja per anar rematant la conversa, Fermín, que ja sé que vas ocupadíssim aquests dies, moment també interessant, el de dissabte, després de tot el que hem viscut amb la pandèmia i totes les restriccions, l'any passat ja va ser molt de recuperació, molt, una celebració realment molt completa, però jo crec que aquest any, Fermín, és l'any del retrobament definitiu, no?, amb la màxima normalitat.
Bueno, sí, la verdad es que ya en la procesión se notó que había ganas, ¿no?, de volver pues a lo tradicional. Después de 2 años sin poder hacer la procesión, sin poder vivir un día de la Merced normal, sin el miedo de los contagios o de las cosas estas, de las medidas pues bueno, de precaución, de las distancias, pues bueno, la gente yo pienso que tiene muchas ganas. Además, el ayuntamiento mismo pues también se ha empeñado en que la misma plaza de la que hay delante de la Basílica pues sea uno de los ejes de toda la fiesta, ¿no? Con múltiples actividades diversas para dar todavía más importancia a lo que significa este día. Y bueno, y realmente, pues mira, tenemos misa a las 8:30, misa a las 10:30, misa a las 12:30, a las 4, a las 5:30 el rosario, a las 6, a las 7 y a las 8:30.
Bueno, es que comenceu, si em permets, a 8:45 del matí y acabeu a 8:45 del vespre. O sea, son 12 horas gairebé non-stop de celebració, de celebració litúrgica.
Que cantarà, como todos los años.
Qui, perdón?
A la terminar la misa de las 8:30 de la tarde, a las 9:30 en la Cobla de Sant Jordi, como es tradicional, pondrá ya la guinda con un concierto en la Basílica. O sea que es un día pues realmente feliz y esperemos que todo transcurra pues bien, sin incidencias de ningún tipo, sino que la gente pueda rezar tranquilamente, pueda visitar la iglesia, pueda comprar algún recuerdo, poner su vela o lo que desee, o contemplar la imagen, ¿no? Un ratito de silencio también, aunque eso va a ser un día un poco movido, no será precisamente de los días más silenciosos porque esperemos que venga mucha gente. Porque hay muchas actividades.
De vegades, Fermín, tu saps bé, hi ha sorolls estranys a la plaça de la Basílica, alguns dissabtes quan fem la missa des d'allà. En aquest cas, és el dia, és el dia que hi hagi un soroll de festa, de que el poble bull, perquè significa que està amb la seva patrona. Fermín Delgado, rector de la Basílica de la Mare Déu de la Mercè de Barcelona, dissabte serà el gran dia de la festivitat de la patrona de Barcelona, gran amic del programa i avui ens ha atès per parlar-nos una mica de tot el que viurem aquell dia. Per cert, us recordo un cop més, Radio Esteli serà en directe. Us oferirem la missa pontifical a partir de 11:15 del matí en directe des del temple, també amb el suport de la companya Sílvia Muñoz, que estarà amb el seu micròfon captant opinions i reaccions, i la litúrgia un cop més directament des de la Basílica, des de la Mercè, per tot Catalunya i Andorra. Fermín, moltes gràcies, ens escoltem dissabte i molts ànims.
Un saludo a todos nuestros escuchantes y a todos los barceloneses que seguro que van a estar muy contentos de pasar por la basílica.
Una abrazada, venga, nosaltres que seguim endavant.
Radio Estel. Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Amb el suport de la Federació d'Escoles Cristianes de Catalunya.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, Vic, 98.4.
Rafa Sanahuja.
Y no es tampoc per ser la Flama Fest, es la Llama Fest.
La llama, exactament. Escrivint de vegades se me'n va el català.
Perquè és llama de l'animal.
Ah, exactament.
Camins.
Exactament què, Rafa Sanahuja?
Exactament.
Ràdio Estel.
Tu ja has verbalitzat que a vegades escrivint se me'n va el català, saps? I ell t'ha dit, no, és que és llama de l'animal, i tu l'has dit, ah, exactament.
Expliquem històries.
Gairebé 5 minuts i arribarem a 9:15. Tenim la Festa de la Mercè a tocar i si parlem de festes patronals, hi ha un concepte que normalment ens ve al cap, és el de la banda municipal. I a Barcelona tenim una. La Banda Municipal de Barcelona és una institució musical de llarga tradició, fundada, atenció, al 1886, i des del 2007 és resident a l'Auditori de Barcelona, on ofereix una temporada estable de concerts i desenvolupa projectes en col·laboració d'artistes i agrupacions, tant del panorama internacional com de l'àmbit més local. El seu director titular, des del 2008, és el compositor i director català Salvador Brotons. Tenim a la banda ara mateix en ple assaig de cara a una actuació que tenen demà, ara us explicarem, però podem saludar una persona que té molt a veure amb la banda, és Àlex Fernández. Àlex, bona vesprada.
Hola, bona vesprada.
Moltes gràcies per estar amb nosaltres. Àlex Fernández és l'arxiver de la banda. Àlex, de seguida et pregunto una mica sobre el que teniu preparat per demà, sobre el vostre moment actual, una mica d'història, si ens dona temps, no crec, però bueno, ho intentarem. Però ets l'arxiver que fa l'arxiver de la banda municipal de Barcelona?
Doncs, bé, principalment l'arxiver gestiona, com bé diu la paraula, sí, l'arxiu musical. I bé, clar, estem parlant, com bé has dit, d'una banda que té llarga tradició, es remunta al segle XIX, i llavors ens podem imaginar llavors que té un arxiu de partitures prou extens, uh-huh, i que requereix nombroses cures, etcètera, etcètera. També l'arxiver és la persona que s'encarrega de muntar cada programa que va a cada lloc, no? Uh-huh. També s'encarrega de posar-se en contacte amb els directors, amb els solistes, amb totes les persones que han d'interpretar algun paper dins de la banda i fora. I llavors s'encarrega també de proporcionar les partitures d'estudi, etcètera, etcètera.
Déu-n'hi-do.
És a dir, s'encarrega de tot el que té a veure amb el procés previ a realitzar un concert.
Molt bé, doncs ho has explicat perfectament i ara ho tenim molt més clar. Mira, justament, participareu en els actes de la Mercè, Àlex, com no podia ser d'una altra manera, dins la iniciativa La Mercè és música. És música i també és dansa, perquè tots dos elements es converteixen d'alguna manera en una simbiosi que al final és cultura, no? La dansa i la música. Vosaltres, Àlex, presentareu aquest divendres, demà mateix, el concert Banda Municipal de Barcelona, Pobles, Festa i Dansa. Serà a 9:15 a la plaça Major de Nou Barris. Què es trobaran les persones que us acompanyin, Àlex?
Doncs, en efecte, sí. El concert principalment és un recorregut arreu del món, per danses de diferents punts, diferents indrets del món. Sí. Llavors, tindrem danses de un tango, per exemple, argentí, ens trobarem amb sardanes catalanes, ens trobarem també amb música, el rodeo de, americà, per exemple, també.
Sí.
Llavors, farem un petit viatge amb autors que, per exemple, tenim una obra de Yosuke Fukuda que és japonès, per exemple. Llavors, es tracta una mica d'això, de viatjar arreu del món a través del món de les danses.
Fantàstic, perquè la banda municipal acompanya les festes majors de la ciutat amb aquestes músiques que evoquen la dansa com a expressió natural de cada cultura. També la festa de cada poble fa que ens retrobem amb la seva essència i res millor que retratar-la mitjançant la música i el ball. A part d'això, ho dèiem al principi, teniu aquest vincle amb l'Auditori de Barcelona. Què aneu fent durant la temporada, Àlex?
Doncs mira, m'agrada que em facis aquesta pregunta perquè per nosaltres el concert que fem anualment a la Mercè és un concert molt important perquè gairebé és l'entrada a la programació habitual que tenim a l'Auditori de Barcelona. A l'Auditori de Barcelona nosaltres desenvolupem ara mateix un programa de 14 concerts.
Sí.
D'abonament, i també es poden comprar entrades per separat, però també hi ha un abonament, no? I llavors fem aquests 14 concerts entre els mesos d'octubre i maig, i aquests concerts venen solistes molt importants a nivell europeu, a nivell també espanyol, i a més venen també directors de renom, certament. Realment, aquest projecte, bueno, aquesta temporada habitual a l'Auditori de Barcelona ens ha permès projectar-nos doncs a nivell mundial, certament com una de les bandes referents.
Doncs Àlex Fernández és l'arxiver de la banda municipal de Barcelona. La podeu trobar demà mateix dins del marc de la Mercès Música, demà divendres a 8:45, amb aquest repertori poble, festa i dansa. Serà la plaça major de Nou Barris i serà una mica, com ens explicava ara mateix l'Àlex, el tret de sortida d'aquest cicle de 14 concerts que podeu trobar també a l'Auditori de Barcelona. Àlex, que vagi molt bé demà i moltes gràcies per estar amb nosaltres.
Molt bé, moltes gràcies i espero que tothom pugui vindre al concert.
Clar que sí, convidadíssims. Vinga, que vagi molt bé.
Molt bé, adeu.
I per rematar i completar aquesta bateria de continguts, centrats en la festivitat de la Mercè, recordem, hem tingut el rector de la Basílica, hem parlat d'una de les grans tradicions de les festes patronals amb la banda de música municipal, i ara doncs ho completem amb Pere Juventí Balcells, que ens torna a visitar després de fer-nos aquesta salutació brutal que ha arribat fins a Castelló directament. El saludem de seguida. I ja el tenim aquí, Pere Juventí Balcells, bona vesprada.
Bona vesprada.
Et sentíem el riure ja, picaron, exacte. El riure picaron. Doncs volem que et parlis durant uns minuts d'unes festes que comencen demà, ja ho sabem, les senyores festes de la Mercè de Barcelona.
Doncs sí, i de fet m'heu estat parlant ara sí? Una miqueta, però jo us pararé des d'un punt de vista de cultura popular.
Vinga, doncs i què ens recomanes fer una mica?
Doncs Rafa, cultura popular a tope.
A tope.
Abans que comencin les festes us recomano que anem a veure els gegants, els capgrossos, les bèsties que estan exposades en diversos punts de la ciutat. Si teniu petits, és un bon moment per anar-los a veure. Si tenen por o així, doncs fer un primer...
No crec, Pere. Sí. Avui en dia els nens...
Els nens ja no tenen por dels gegants. No. Jo, a la meva època, sí, però...
Tu sí, però avui en dia ja no
és un bon moment per veure els tranquil·lets abans que comenci tota la voràgia.
Vale.
Que
I on podem trobar aquestes expos, Pere?
Doncs mira, primer, el Seguici Popular està exposat a la Virreina, al Palau de la Virreina. Fins al dia 26 de setembre podreu trobar totes les figures que podríem dir més emblemàtiques o les més protocolàries de la ciutat, com sí. Són els gegants de la ciutat, l'àliga, el lleó, la mulassa, el bou, el drac, la víbria, la tarasca, els cavallets, els gegants del Pi i els gegants de Santa Maria del Mar. Podríem dir, Rafa, que aquests són els gegants més històrics o els elements més protocolaris de la ciutat.
Es podem trobar, però aquests surten al carrer?
Sí,
quan
sí,
surten,
sí.
També.
Surten al carrer, ara us explicaré. Perfecte. Surten a partir de demà a la tarda amb el toc d'inici i no paren durant tot el cap de setmana.
També hi ha una mostra de gegants, atenció, puntualització, dels que no són del Seguici Popular.
Exacte, ara et deia que a la Virreina hi havia els del Seguici Popular, que és aquest seguici més, no sé com podíem dir, és que és el seguici més protocolari, i després hi ha els gegants...
Més alternatius.
Més alternatius, que són els gegants dels diferents barris de la ciutat de Barcelona, vale. I que són, podíem dir, més divertits que no pas els gegants, que no vull dir que els altres no ho siguin.
No, també tenen el seu punt. També tenen
però
seu
que
punt.
Són una mica doncs, els gegants que són representants dels barris. Vale. I la mostra d'aquests gegants es pot veure al pati Manning de la Casa de la Caritat, que és al carrer Montalegre 7. Hi ha més de prop d'un centenar de gegants capgrossos gegantets exposats. I demà teniu la darrera oportunitat, fins a les 5 de la tarda. A partir de les 5 es tanca i els gegants ja es preparen per començar a voltar per la ciutat.
En aquesta festa no només hi ha gegants, també hi ha bèsties ferotges, però no us espanteu, amics oients, no mosseguen, tan sols tiren una mica de foc.
Eh? Exacte, Rafa. Són les bèsties barcelonines, formaran part un any més d'aquesta mostra de dracs i bèsties que es torna a fer al Born Centre Cultural.
Sí.
Es poden veure de dimarts a diumenge, de 10 del matí a 8... I al Born també s'hi faran un munt d'activitats, Rafa, si us agraden els focs, si us agraden les bèsties, allà ja, estan totes exposades sense queda... cara de bones nenes, després ja veurem
vale.
què
queda,
fan.
Queda anotadíssim. Si volem veure tota aquesta colla de gegants i bèsties en acció, com ho podem fer, Pere?
Doncs ara tu estava apuntant, Rafa, sí. És demà comença tota la festa, el toc d'inici, justament és aquest moment de gallina de piel, no? Que és quan tot el seguici surt d'aquest palau
gallina
de la Virreina.
Gallina de piel.
Gallina de piel. És molt bonic,
futbol
realment.
És futbol.
Totes les... Exacte, no és futbol, però és cultura popular. I
cultura
també...
popular és cultura popular.
La cultura popular és molt important sí. I realment per molts és com el futbol, podríem dir. I bueno, no us perdeu perquè després també del pregó i de tota la gresca i tota la xerinola es farà la xambanga, que és un...
Xambanga no està a PortAventura? Ah, no, això és xambala.
Xambala.
Aquí,
però també podria dir que és una espècie de xambala perquè realment veureu els gegants dels barris vestits raros, disfressats de coses estranyes.
Bueno, com la gent que puja al xambala.
Podríem dir que
quan baixa estan, van vestits raros perquè el ven i tal.
És diver aquest acte.
És diver.
Després de la solemnitat del toc d'inici, doncs una mica de...
Jo crec que aquest és el titular, és diver. El correfoc de la Mercè farà per primer cop al Passeig de Gràcia. I això, per què es farà allà? Però?
Doncs mira, Rafa, per dos motius. Perquè la Via Laietana ja saps que està aixecada, destrossada, bueno, plena de balles...
Les cosetes
de
Barcelona.
Estan obres. I per tant, allà no s'hi pot fer un correfoc.
No es pot ser, ja hem buscat aquesta alternativa. Sí.
Exacte. I a més, el Passeig de Gràcia està d'aniversari fa 200 anys. En aquesta via també s'hi farà la mostra de gegants.
Sí.
I, bueno, ara ho estaves apuntant, heu entrevistat una banda, però és que, Rafa, aquests dies hi ha més de 100 bandes que hi haurà a Barcelona, 80 companyies teatrals, i totes es podran veure en diferents
espais. Però cap és
espais.
La municipal de Barcelona, eh?
No, la municipal de Barcelona és anfitriona.
Que no té den gato por liebre.
I les 100 que venen, vés a saber d'on venen.
Bueno, són, també seran interessants, però la municipal de Barcelona, ojo, cuidado, eh? La normalitat torna a omplir de música, activitat i concerts la ciutat aquest setembre.
Doncs sí, Rafa, fora mascaretes, fora espais amb aforament. No sé si us en recordeu l'any passat, la festa Mercè va ser amb aforament i havies de demanar entrada.
Ara no, eh?
Ara no. Ara
ja, a tope.
Ara hi haurà hòsties per entrar als jocs perquè, no hi haurà entrada.
O com es digui, no? Pere, com
exacte,
es digui,
no et podràs seure en un lloc com l'any passat. Ara hauràs de ser el primer a matinar i anar a fer fila.
Per tant, el primer que arriba, el primer que arriba...
El primer que veurà l'Oreja de Van Gogh serà el primer que arribi.
I el primer que... Maria José, si vols anar a veure l'Oreja de Van Gogh, si ens estàs escoltant, Maria José...
Jo crec que la Maria José s'obrirà pas, eh?
Maria José sí, perquè Maria José pisa...
L'Oreja de Van Gogh...
Pisa morena, pisa con garbo.
És el primer.
Exacte,
l'Oreja de Van Gogh és el primer, però a més, Rafa, també hi haurà nous escenaris,
sí.
Hi haurà concerts a la zona universitària i també serà una festa cada vegada és més descentralitzada, no només es fa al centre de la ciutat, sinó que també hi ha actes a Ciutat Meridiana, per exemple, a la Trinitat, o sigui, tot Barcelona estarà de festa major aquest
cap de setmana. I moment interessant, atenció al pregó. Jo no canto per la veu, ni a l'Albert ni al nou dia. Canto per un amic meu que per mi ha perdut la vida. Això és una pel·lícula de Stephen King?
Doncs no, és una pel·lícula catalana que, per cert, anirà als Oscars.
Ah, vale.
Que faci l'especial Oscars segur que,
home, clar,
que la diràs.
Si estem parlant del Carràs...
És del Carràs i, vale. I està caminant ja cap
no sabia que era de por, no és de por, eh? Però aquesta escena serà de por perquè...
Home, a veure, més que de por podríem dir que és una mica complicada de nostàlgia perquè és una pel·li que és molt intimista. Però bueno, Rafa, no sé si ho saps, la pregonera d'aquest any és justament la directora barcelonina Carla Simón. I ja friso per escoltar aquest pregó. Serà demà divendres a l'Ajuntament de Barcelona, justament enmig de tot aquest toc d'inici dels gegants, dels dracs, de les bèsties i tot, hi haurà allà la Carla
el
Simón.
El pregó de Carla Simón.
I a veure què ens diu. Jo estic molt a l'expectativa, perquè si fa pel·lis com el Carràs i Estiu 1993, no vull saber què farà amb el pregó de la Festa Major de Barcelona.
Escolta, saps a quina hora és això del pregó, per seguir-lo?
Doncs crec que és al vespre, no sé si cap a les 8, no? Ara no, t'ho estic dient de memòria, però no et sé dir.
Serà fàcil de consultar, però per sí. Estar allà a final. Mira, el nostre equip de documentació ja està posant-se en marxa, que és bàsicament Ferran.
Però si no recordo malament, hi ha pantalles gegants per poder seguir el pregó a la plaça de Sant Jaume.
Les pantalles gegants...
No només són per futbol, també pot ser per pregós de Festa Major.
No, t'anava a dir si les pantalles gegants en aquest cas també són culturals. Clar, pantalles gegants...
Mira, hòstia, això no ho havia pensat i està tot molt ben relacionat.
Gràcies, gràcies. I va, vull demanar, quin és el teu acte preferit?
Doncs mira, per mi, Rafa, el meu acte preferit és el piromusical de la Mercè, que aquest any també recupera la normalitat, es tornarà a fer a l'Avinguda Reina Maria Cristina com s'havia fet sempre,
sí.
I és un moment trist també perquè s'acaba la Festa Major i s'acaba l'estiu i comença la tardor, però és maco perquè entra la Font Màgica, doncs tota l'Avinguda de Maria Cristina, les bandes sonores que sovint són també bandes sonores de les nostres vides, no? Mm-hmm. I veure els focs jugant amb la música i amb l'aigua, bueno, no sé, no hi ha res millor.
Ho expliques amb una passió i amb unes ganes, Pere, que sincerament fas ganes de que arribi el moment, tot i que sigui...
Doncs a veure si us hi veig.
Bueno, ja veurem. Hi haurà molta gent.
Si no es pot veure per televisió...
Sí, hi haurà molta gent. Per últim, un acte que sabem que et fa molta il·lusió.
Doncs mira, Rafa, de tots els actes que he vist al programa de Festa Major, que no siguin cultura popular, que és el que normalment sempre vaig a veure, hi ha un que és dedicat a l'alimentació sostenible, que va començar justament l'any passat.
Això és molt la teva corda,
És molt la meva corda, també. Sí, sí.
Tu ets de diverses cordes, però aquesta,
però aquesta també. Vale. I crec que pot estar bé, és a la Ronda de Sant Antoni, durant tot el cap de setmana també hi haurà activitats. Jo crec que és una bona manera per poder ser conscient de que el menjar també pot ser...
I tant que sí, que la festa també és útil per transmetre aquests valors i aquests continguts. Per a Juventí, moltes gràcies.
A vosaltres,
per tot,
Rafa.
Per la complicitat, per l'inici, per la continuïtat i per tot.
Mira.
Moltes gràcies, fem una pausa i fem un canvi de temàtica perquè aquest programa és així. Som la Macedònia de Ràdio i ara arriba el Pol Newman català.
Ràdio Estel.
Dinafen Plus és un complement alimentari desenvolupat a base de vitamina C, zinc, coure i seleni que ajuden al teu sistema immunitari. Aquesta tardor pren Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Protegeix tota la família i sol·licita'ls a Laboratorios Maen Punès o al 669-56-17-68. 669-56-17-68. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de la gamma Dinafen. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2022. Bases legals de la promoció a Laboratorios Maen Punès.
Coral Memorial, columbaris en parròquies. Un privilegi pels familiars que desitgin tenir a prop les cendres dels seus éssers estimats. Un espai únic, reconfortant, proper i més còmode que el cementiri per honrar la seva memòria. Coral Memorial, la millor elecció per mantenir viu el record. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Camins.
Serà demà la tornada, Carles, dia sí. 14, a les 9 de la...
A les 8.
Ah, és a les 8? A les 8, jo diria anar a les 9. Doncs a les 8, una mica abans.
Cada dia a les 8.
El magazín del vespre...
És un fracàs de l'emissora i del locutor.
A Ràdio Estel.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Sense tu. Fundació La Caixa.
Seguim endavant. Això és Camins, la ràdio nocturna, la ràdio macedònica. I ara comencem Economia en Valors, edició dijous, una secció impulsada, recordem, pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Versió dijous, saludem a una persona ara mateix, el recordareu per la pel·lícula El Golpe, protagonitzada per Robert Redford, i per ell, el Paul Newman català. Sir Salvador Aragonès, bona vesprada.
Salutacions a tots els nostres oients. Sí. El cap de producció, Ferran Capdevila, la Paula, producció, que està al servei tècnic.
Déu alai,
bueno, a
sí,
tothom, eh? A tothom. I a tu, Rafa, com sempre.
Paula va venir a casa l'altre dia perquè no sé què li passava a la rentadora i dic, vine, que tu al servei tècnic ens ajudaràs. Salvador, no et veig massa animat avui. Serà que comença la tardor? Serà perquè s'ha acabat la calor i les fulles cauen són mortes i grogues?
Ai, que poètic és això.
Molt. Perquè jo sóc així, poeta.
Doncs realment, Rafa, després de sentir el Putin que parlava en rus,
Putin,
que anunciava que una part dels reservistes, dels militars...
Sí, els reservistes famosos.
De Rússia, uns 300.000, els enviava a lluitar a Ucrània. I això no és per estar massa animats.
No, la veritat és que no.
T'ho dic ara, abans de la Mercè del 2022.
Què me dices?
Estem en el començament del final de l'era Putin a Rússia.
Oh.
Va planificar malament una guerra, que la vida que va por una setmana,
sí,
i l'està executant pitjor perquè no fa més que recular.
La veritat és que sí, però això és una fugida endavant, no, Salvador, una mica?
Sí, perquè... Però, guaita...
Guaita.
No té ningú que l'ajudi, ni la Xina ni la Índia, que ell esperava rebre ajuts de la Xina i de la Índia. Li dit que
està
no,
sol.
Perquè no volen la guerra.
Està sol i la solitud acabarà amb ell. Anem amb els nostres temes econòmics, Salvador. El Banc Central Nord-Amèrica, el FED, acaba de pujar 75 punts els tipus d'interès i allà ja estan a més d'un 3%.
Sí, doncs té que veure en part amb la guerra.
Sí.
Però bueno, si Jerome Powell, president de la FED, vol acabar amb la inflació, costi el que costi, doncs
sí,
pujarà els tipus d'interès. I quan vegis les barbes del teu veí afaitar, posa les teves a remullar. Les teves, eh?
Quina saviesa. És que ho tens tot, Salvador. O sigui, que després vindrà la pujada de tipus d'interès del Banc Central Europeu, una mica.
Sí, sí, és clar, la inflació que tenim a la zona euro no baixa.
Ho tenim bé, ho tenim bé, doncs.
Ho tenim. Mira, Rafa, després de l'anunci de Putin amb les seves amenaces,
sí,
el gas ha pujat un 7%. Ha baixat el petroli, una cosa, el petroli Brent, no?
Mm.
I un indicador, la borsa de Moscou es va desplomar i van pujar les empreses a Europa relacionades amb l'armament. Mm. O sigui que això té,
té
soroll de guerra.
N'hi ha indicatius.
Eh?
I com més ens afectarà, doncs d'ara endavant...
Com totes les pujades de tipus d'interès, doncs que augmentaran els preus de les hipoteques...
Sí.
Disminuirà la capacitat de compra de nostra, de tot, però especialment dels béns duraders com són les vivendes, els cotxes, el turisme...
Clar.
Entre parèntesis, els hotelers s'han forrat aquest estiu, eh? Cuidado.
Els hotelers, sí, han fet l'agost.
I naturalment també pujaran els aliments, com els cereals, la carn, el peix, i a més diuen que passarem una mica de fred per els problemes de subministre energètic.
No tinc problema.
No tant, però, com a Suècia i Alemanya, eh? I les butxaques també estaran bastant fredes.
De totes maneres, la polèmica d'aquests dies, Salvador, està en la fiscalitat i amb la competència fiscal que es fan les comunitats autònomes. Què estem descobrint, Salvador?
Bueno, penso que s'acosten les eleccions municipals i autonòmiques.
Clar, això sempre condiciona.
Tenen l'estatut històric.
Sí.
Però, a més, ha posat en relleu que Catalunya, que aquí se sent la més perjudicada, aquí a Catalunya paguem molts impostos, els que més paguem d'Espanya, i més a saber quantes regions d'Europa. I no tant per les balances fiscals, sinó per la gestió que es fa de la nostra administració. Això va així, o sigui, després ja cada un pensi el que vulgui, i la culpa sempre és de Madrid, i aquesta vegada no dic que la culpa no sigui de Madrid, una part, però l'altra part és culpa també d'una gestió deficient.
Està l'impost de successions, al bé que les comunitats regides pel Partit Popular l'han tret, en aquest cas.
D'això se n'ha fet un gran massa.
Sí, vols dir?
L'impost de successions a Europa només existeix a Espanya. Hem de dir que el 15,3% de les herències tramitades a Catalunya aquest any, 2022, han estat rebutjades. I no ho dic jo, ho diu la portaveu del Consejo General de la Notaria, la senyora Maria Teresa Barea.
I què diu la senyora Barea? Què diu? Explica'm una
mica. Doncs que seria demagògic dir que la culpa de totes les renúncies degut als costos de tramitació i a la fiscalitat.
Oh.
No és així. La principal culpa de la renúncia a l'herència és l'endeutament dels difunts. Doncs per heretar un pis que està molt hipotecat, que vols que et digui, no val la pena.
Clar, perquè... Vale.
La segona causa sí és la fiscalitat. Mm. Per heretar un pis o dos que els pares, després d'estalviar tota la vida, pagant els seus respectius impostos sobre els pisos, doncs ara ve el cop de pala que reben els hereus. I, doncs, això també fa mal.
I quantes successions hi ha hagut en els primers 6 mesos d'aquest any? Saps, tens aquesta data?
Sí, la senyora, bueno, ho ha dit, la senyora Marea, que és la presidenta del... Perdó, la portaveu del Consejo General de la Notaria, ha dit que en el primer semestre de l'any s'han tramitat un total de 177.200 successions i d'aquestes uns 27.200 hereus han rebutjat l'herència. O sigui, que a final d'any hi haurà 350.000 adjudicacions, ho ha dit ella, per títol successori, i 54.000 hauran rebutjat l'herència.
Les cosetes que diu la senyora Barea. Sí. I per finalitzar, està la notícia de la multa de 79 milions a Glovo, aquesta empresa de transports, perquè feia passar per autònoms a repartidors que seguien sense cotitzar a la Seguretat Social.
Bueno, això està molt ben fet, no? I gent ultima un impost temporal a les grans fortunes pel 2023, o sigui, per aquest any que ve i només d'una manera temporal.
Sí.
Però hi ha que dir, diu el diari Expansión, que 17.000 grans fortunes ja han marxat d'Espanya. O sigui que dius, bueno, tu vés pujant impostos i ja veuràs tu el que passa.
Clar, no? La gent es busca la vida.
La gent es busca la vida i els que tenen diners ho tenen molt clar.
Clar, evidentment. Saben com fer-s'ho. Doncs fins aquí les notícies d'aquest dijous. Ara fem una pausa a la reglamentària i anem cap a l'entrevista.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Sense tu. Fundació La Caixa.
Aquí tenim avui a l'entrevista, Salvador.
Doncs avui entrevistarem una persona molt respectada en el món de l'ensenyament perquè porta molts anys i amb gran prestigi entre professors i pares. Mm-hmm. És el president del Centre d'Estudis Estocolm i president de la Confederació de Centres Docents d'Ensenyament Concertat. Es tracta del professor Carles Camí.
Ja el tenim a l'altre costat del fil telefònic, el podem saludar. Carles Camí, bona vesprada.
Bona vesprada.
Vinga, anem al gra, professor Camí. Sempre ens hem queixat una mica que no hi ha una llei d'ensenyament consensuada a tot l'Estat, però és que aquest curs tenim una vigència de dues lleis que estan a la vegada, la llei Cela i la del ministre Wert. El conseller Josep González Cambray es va queixar que el nivell educatiu era baix. Com veus tot això, professor, si la promoció d'alumnes és quasi automàtica?
Mira, a veure, aquí hi ha diversos factors a tindre en compte. Jo tinc una frase que la resumiria dient: aprovar a tots és suspendre a tots. Uh-huh. Què vol dir amb això? A veure, la confluència d'aquestes diferents lleis d'educació que s'han anat implantant, això no beneficia en absolut el país. Jo he defensat sempre que educar és buscar un consens a llarg plaç i sense polititzar les aules. I això és el que no s'està fent. I ara estan convivint les dues lleis, la Wert, que està desapareixent, i la Cela, que està emergiendo. Per tant, tenim, per un cantó, unes lleis educatives canviants cada vegada que es produeix una alternança del govern. Dos, la situació que s'ha produït després d'aquests dos anys de pandèmia, que els alumnes, amb el tema d'una escolarització semipresencial online, els continguts no s'han pogut impartir, i això també marca unes mancances. Uh-huh. I el tercer factor és aquesta obsessió de que han de passar curs sí o sí. És a dir, hi ha un afany que per emmascarar i analitzar per què hi ha un fracàs escolar, aquest fracàs escolar els vol disminuir promocionant automàticament a tothom. I aquesta falta d'exigència afecta directament a l'excel·lència de l'educació. Si no hi ha exigència, no hi haurà excel·lència. I, per tant, aquests són els tres factors que, si no s'analitzen, si no es revisen, no en sortirem d'aquest, jo diria, fracàs escolar i aquesta falta de millora amb el sistema educatiu.
Sí, professor Camí, la natalitat és cada vegada més baixa. Mm. I aquest any s'han tancat aules de P3. Mm. A Catalunya és la més baixa d'Europa i haurà de tenir una població cada vegada amb més immigrants. Mm. Podries fer una reflexió sobre aquest tema, professor Camí?
La reflexió està molt clara. És a dir, si els polítics no tenen en compte que la problemàtica de la natalitat d'avui, que afecta directament a les escoles, no són conscients que això d'aquí 20 anys afectarà el país per falta de mà d'obra, faltaran metges, faltaran enginyers, si no prenen consciència d'això, és un gran error històric. I, per tant, a nivell nacional o a nivell de país, o es comencen a fer polítiques de potenciar, defensar, promocionar el tema de la família, o ens veurem abocats a dintre d'uns anys a que ens haurem d'alimentar, podríem dir, de molta immigració amb baixa qualificació. Per tant, falta una política de promoció, de defensa de la família, de favorir la natalitat. I això els països nòrdics ho van fer. França ho està fent, Alemanya, Espanya, o dic en aquest cas jo diria Catalunya, és un tema que tard o d'hora ho han d'afrontar. Perquè si no, repeteixo, la problemàtica que avui tenen a les escoles, aquesta falta, jo diria, d'alumnat, aquesta baixada de natalitat, el país ho pagarà d'aquí 20 anys. Uh-huh.
Els mitjans de comunicació van dir que el curs havia començat una mica a pressa i corrents, amb improvisació, en alguns casos inclús amb una mica de caos. Pensa que el curs hauria de començar a primeríssim de setembre? Com veu tota aquesta situació que s'ha creat arran d'avançar la tornada a l'escola?
Bé, jo aquí faig també una sèrie de consideracions. Jo crec, sincerament, que el fet d'haver avançat el començament de l'escola el 5 de setembre és bo per a les famílies, perquè generalment cada començament de curs les famílies es queixaven d'aquest retras en què es començava el curs quasi a mitjan de setembre. Per tant, jo crec que això socialment ha estat, jo diria, ben acceptat i ben rebut. Una altra cosa és la manera com s'ha fet, de manera precipitada, sense una falta de consens, i aquí és on ha grinyolat tot el sistema educatiu, fonamentalment a l'escola, jo diria, pública. Però amb el que jo represento, que és l'escola concertada, hem començat el dia 5 sense cap tipus de problema, donant cobertura horària des de les 9 del matí fins a les 5 de la tarda, i, per tant, totes les famílies s'han sentit, jo diria, ateses amb la mateixa atenció i la mateixa qualitat que dels cursos anteriors. Per tant, el sector concertat, això crec que ha sigut, ho han valorat molt positivament, i la resposta que ha donat les famílies, no, en el cas de la concertada, no poden haver notat cap canvi respecte a altres cursos, tan sols que hem començat una setmana abans.
Sí,
torno a dir, és bo per les famílies.
Sí, professor, que a mi toquem ara un tema capdalt, la llibertat d'ensenyament. Com pot haver-hi llibertat d'ensenyament i igualtat d'oportunitats quan els successius governs només dediquen a les escoles concertades un 60% del que es gasten en l'escola pública?
No. Pues, ho diu ben clarament, no pot haver aquesta igualtat d'oportunitats fins que no hi hagi gratuïtat total a l'escola concertada. És a dir, que el pare tingui la llibertat de poder escollir una escola pública, una escola concertada, sense que tingui ni cap tipus de cost addicional. Això només es pot aconseguir a través de la gratuïtat. I dieu molt bé, se sap per primera vegada amb una comissió que va crear el síndic de Greuges, s'ha posat el que jo dic negre sobre blanc, de que la plaça concertada a l'administració financia només un 60%. Aquest 40% que està financiant dels pares s'ha d'aconseguir la gratuïtat. I la gratuïtat només la podrem aconseguir el dia que el Departament d'Educació, amb els pressupostos generals del 2023, inclogui una partida que faci possible aquesta gratuïtat. Si no és possible d'un curs a l'altre, fer-la possible progressivament amb un període de 3 a 4 anys. És l'única manera d'aconseguir realment una igualtat d'oportunitats. Que el pare pugui escollir lliurement una opció escola pública, escola concertada, sense cap tipus de cost.
Carles, una darrera pregunta amb un minut per respondre-la perquè se'ns escapa el temps. Cada vegada més la demanda de formació professional per part dels alumnes és més gran i no es dona a l'abast. Com es pot solucionar aquest problema?
Doncs molt fàcil, creant places. I s'estan creant places de formació professional. Una manera molt fàcil és que hi ha moltes escoles de formació professional que al no estar concertades són privades. Si aquestes places es poguessin concertar, hi hauria molta més oferta. Tinguent en compte que sempre el concert d'aquestes places sempre els hi surt a l'administració més econòmic que crear places públiques. És l'única manera. Si hi ha més demanda, ha d'haver-hi més oferta. I perquè hi hagi més oferta, s'han de crear més places. I si aquestes places no les crea l'administració pública, l'ha de crear el sector privat.
Carles Camí és director del Centre d'Estudis Estocolm i president de la Confederació d'Escoles Concertades No Religioses de Catalunya. Avui estem nosaltres aquí a l'Economia en Valors. Carles, moltes gràcies.
Moltes gràcies, Carles.
D'acord, gràcies a vosaltres.
Que vagi bé. Salvador, gràcies a tu també per tot, per fer-nos aquesta secció, com sempre, amb l'alegria i la saviesa tradicional.
I tant.
I tant que sí. Nosaltres que recollim.
A la Fundació La Caixa creiem que el món de demà depèn de l'educació d'avui. Pensament crític, creativitat, col·laboració i comunicació. Aquests quatre conceptes promouen habilitats que qualsevol infant necessita per desenvolupar el seu potencial. Només és progrés si progressem tots. Sense tu. Fundació La Caixa.
Les intrahistòries del Camins es mereixen un llibre, es mereixen una publicació a part, perquè jo crec que ho petaríem. Sí, jo crec que sí, jo crec que sí. Estem a punt d'arribar a les 9 de la nit, 9 dijous de la segona temporada de Camins, amb una persona que, bueno, té opinions lliures, podríem dir-lo així, té opinions lliures. Ferran Catevila a la producció, Carla Boigas, Pere Juventí, Balcells a la redacció, la nostra segona vida, la virtual, és a les mans d'una persona que ara mateix ens està saludant doncs des de la distància, Maria José, hola, hola. Maria José Mendoza a les regnes de les xarxes socials i la clau de tot plegat. Paula Moreno a les vies de soia al muntatge musical. Un dia us parlaré de l'actitud de Paula pilotant el programa. Saps com dir?
Suspens, això.
No, no.
Ah, no? Ah, és bo. És que ho has dit amb una veu així.
No,
de...
ho he dit amb misteri, perquè, clar...
Ultratumba, tu.
Perquè Paula, el que transmet quan porta el programa, és una mica de... Bueno, todo va a salir bien. Tot sortirà bé. Tot anirà bé.
Molt bé.
Doncs ara, de seguida, més informació en el butlletí de les 9. Salutacions per qui ens escolteu la repetició de les 6 del matí. Divendres, dia de despropòsit, dia d'espoilers, dia de Totum, dia de David Serra, aquí al Camins, i pels del directe, que acabeu de passar una bona nit, Macus Bonics, bona nit. I nosaltres, que ho deixem aquí, tornarem demà, ho tornarem a fer, farem camins,
i tant, home.
Com cada dia.
Dia abans de la Mercè, Camins.
I el dia de la Mercè també,
i el dia de la
que
Mercè
tenim
també.
El del cap de setmana, Salvador. Per tant, ho tornarem a fer, no pararem, farem camins, adeu.